Bon dia i benvinguts a l'Art d'Educar. Avui parlarem sobre el per què no preguntem més als nens què pensen. És important fer-se aquesta pregunta a l'hora d'educar?
Una de les coses més importants en l'educació dels infants i joves és saber escoltar-los. Això vol dir estar per ells, preguntar-los com se senten, que notin que estem al seu costat, que ens preocupen les seves inquietuds, que volem saber la seva opinió de les coses, però sense caure en la dependència. Que l'adult no hagi d'estar constantment al seu servei. El millor que ens podem donar són eines perquè cada dia siguin més autònoms i no depenguin dels adults. Cal tenir sempre en compte l'opinió dels infants? És bo fer-se aquesta pregunta per no caure en el parany de fer només allò que ells volen. S'ha de saber tornar al punt mig, on els adults saben el que els convé, mentre que els infants o els joves només saben el que els hi ve de gust. Per què no favorim les relacions personals, no només les intel·lectuals? Maria Jesús ens diu que dona la impressió que creiem que la criatura ja ha nascut superintel·ligent, talentosa i no sé què més, i que això no creix, i tenim por que es perdi. Piaget va treure una definició d'intel·ligència molt oportuna. Deia que és la capacitat d'adaptar-se, de no resoldre problemes matemàtics. Quanta gent que té 4 màsters s'enfonsa davant les situacions noves? Potser sí que fan molt bé els càlculs matemàtics, però i la intel·ligència global? Que no és l'específica, aprendre a gestionar la teva vida, les emocions, aprendre.
De tot això en parlarem avui amb Maria Jesús Comelles, mestra, doctora en psicologia, professora emèrita titular d'orientació educativa del Departament de Pedagogia Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb una gran experiència en totes les etapes educatives, assessora a famílies i escoles. Té diverses publicacions sobre temes d'educació. Les més recents, Educar no és tan difícil, editada el 2016, Àvies i avis que malcrien i eduquen, editada el 2015, i també col·labora a diferents mitjans de comunicació, com el Diari Ara, Catalunya Ràdio, 8 TV i altres emissores locals i comarcals, com ara la nostra. Bon dia, Maria Jesús.
Bon dia a totes. Què tal?
Molt bé. Mira, per començar ens podries dir si cal tenir sempre en compte l'opinió dels infants?
Jo penso que és lògic tenir-la sempre, l'opinió dels infants. El que també és important és dir-los que tinguem la seva opinió no vol dir que els donem la raó. És una situació que a vegades les famílies diuen «Opa, és que m'ha dit que no hi està d'acord, bueno, que digui el que vulgui». Però sobretot és perquè si sabem quina és la seva opinió, d'alguna manera sabrem què ha entès i des de quin punt està aquesta criatura o aquest adolescent. I a vegades li diem, però com pots... No, que ens digui què pensa. I llavors podrem guiar millor el seu pensament si sabem de quin punt de vista partim, no? Que a vegades els adults ens entestem a explicar-los el nostre punt de vista, però no sabem si encaixa perquè pugui canviar el seu. I les criatures interpreten el que poden, el que van veient. I, per tant, és important saber el que pensen.
Hi ha algunes decisions que sigui realment cabdal tindre en compte la seva opinió?
La seva opinió, jo deia que sí. No vol dir que els donem la raó. Jo penso que si són situacions d'aquelles que és que m'agraden els mitjons grocs en lloc dels vermells, bueno, no hi ha cap problema. Poden haver-hi situacions que li afectin directament, diguem-ne, una decisió que li impliqui només directament a la criatura, jo sempre dic criatura, però també em refereixo a adolescents, eh? Però si és innocu, si no té problemes, si no ha de tenir repercussions greus o no tingui, cap problema, pot agafar la pilota, la nina, el cotxe, si vol una joguina, que agafi la que vulgui, no? En aquest cas jo li deixaria que realment triés i decidís.
Tindré una mica en compte les conseqüències, no? Potser, d'aquella decisió?
Això sempre. Això sempre. I no com que ja veràs què et passarà, no, mira, si agafes això, pot passar això. Si et deixes el paraigua i plou, et pots mullar. O sigui, donar-li informació que a vegades, per convèncer-los, també tendim a dramatitzar una mica les situacions. I llavors, d'alguna manera, perden importància els nostres consells i a vegades també, a més, et poden dir que alguna criatura ho ha fet. Mira, veus i no ha passat res. Saps allò? Com que l'hem amenaçat tant, si no passa, llavors ens diu, exagerats. I un altre dia no ens escoltaran, perquè saben que nosaltres pretenem o tendim a magnificar i a posar massa èmfasi en moltes coses. Ara informar-los, escolta, si fas això, cuidado que hi ha un risc. Després, si passa, no cal dir-li, veus, ja t'ho deia.
Ja. Sí, no. Perquè això també a vegades sí. Que entrem en això, no?
Volem aprofitar totes les oportunitats per, diguem-ne, ara els adolescents diuen no em ratllis, no? Però nosaltres ratllem moltíssim. Volem aprofitar tots els moments per veure si així te n'enteres. No, no, si ja se n'ha enterat, no cal problema. Llavors, mira què m'ha passat. Doncs també desdramatitzar-ho, mira, sisplau, a vegades passa això. Era el risc, oi? I ja està. I ja llavors ja van integrant, ja van entenent. I si a més cau quatre vegades, doncs s'aixecarà quatre vegades. Perquè hi ha criatura que és una miqueta més... Jo no diria tossuda, jo diria tenaç, constant, que costa més de convèncer-la i, per tant, necessita experimentar més cops. Però cap problema, diguem-ne.
I com valores el fet que algunes famílies preguntin constantment als fills el que volen, tinguin l'edat que tinguin?
Exacte, és terrible. És que jo penso que ho fem fatal, diguem-ne. És que aquí hi juga molt el paper que vol tenir l'adult. I l'adult vol ser tan dialogant, per una banda, i per altra banda, vol que les criatures ho entenguin tot a nivell, diguem-ne, cognitiu i a nivell de pensament. Sí, és que no cal. No cal que els hi repetim tantes vegades tantes explicacions i és que no tenen edat i encara que siguin més grans, cal donar un argument adequat i prou. Si en demanen més, els hi donarem el segon, però no calen donar-los a nivell. I em vaig trobar, no sé si m'escapo del tema, si no em talleu, amb adolescents de 15 anys i el que em demanaven era que ens diguin que no i que callin. Jo vaig dir, home, almenys que us diguin el per què. Diuen, un per què. Però és que a vegades diuen que no, però em sap greu, perquè llavors jo penso que tu pots ser el que vols. Diu, ostres, callin. Ja m'han dit que no, doncs no donem més voltes.
Sí.
I no pot ser que vulguem convèncer-los tant, si no els anem donant petites dosis i ja ho entenen. Vull dir que les criatures són capaces d'entendre-ho.
No, i a vegades, més que el fet de donar-los explicacions, és que es tendeix molt a preguntar què és el que volen. Per exemple, què vols avui per dinar? O què vols per esmorzar? O a on vols anar ara? O què vols fer? Una mica sempre està pendent del que volen
del
fer els nens.
Voluntat. Perquè en el fons, el que en aquests casos les persones adultes pretenen és que no hi hagi protesta. I és un error, perquè és que la protesta forma part del creixement. I sí o sí, les criatures, i això no hi ha manera, potser no ho expliquem prou bé des del professorat o des de qui sigui, que sobretot jo quan estic en famílies de diferents edats els hi dic, és que els que heu tingut criatures petites heu experimentat que els 6 primers anys és una protesta constant? I et diuen que sí. Els que encara els tenen petits diuen, fins als 6 m'he d'esperar. Perquè és una etapa lògica de protestar. Si els hi diem, escolta, ara no et dono el xupa-xup, no cal que ens donin les gràcies. Han de poder protestar perquè volen el xupa-xup o el que sigui. A l'adolescència torna a ser un altre moment de dir, escolta, em maneu això, però a mi no m'agrada. Cap problema que no li agradi, perquè farà el que nosaltres plantegem. Per tant, què es fem per dinar? Anem al cobert, no anem a la carta. Ara, un dia ens podem assentar i dir, quins menús farem aquesta setmana? Que participin, cap problema. Però una vegada estan establerts, és que avui no em ve de gust, doncs mira, és el dimecres i vam quedar que el dimecres faríem arròs. I no els hem de voler convèncer perquè no protestin, sinó que amb molta tranquil·litat els hi hem de dir, escolta, el que demanes, si un altre dia ho demanes amb temps, potser sí, però en tot cas ara no. I en algun altre moment li podem dir, ah, mira quina bona idea, doncs vale. Tampoc es tracta del no per sempre, per sistema, no? Però ni preguntar-los on volen anar, podem anar aquí o podem... O avui ens aniria bé anar a tal lloc. Ja està. I el crio pot dir, ostres, quin rotllo. Doncs mira, sí, carinyo. I no té més. I sobretot hem de guanyar serenitat i tranquil·litat. I no voler sortir a temps i això que ara es diu tant, sigues feliç, que per mi és com una obligació molt forta, no? A part que hauríem de parlar a veure què vol dir ser feliç.
Clar.
Però escolta, és que si ara avui tu vols una cosa i no la tens, no sé, si hem de sempre pretendre aquesta suposada felicitat que és gairebé allò d'un estat anímic estable, saps? Allò que és una cosa tan poc vital que jo la defugiria sempre totalment, no? Llavors tu... de l'encefalograma pla, no? Sí. Les corbes són més emocionants, no?
Pues sí.
Mira, ara riem, ara ens empipem, ara dim, hola, que bé, ara protesto, mira que bé. I després anem a dormir i ens fem un petó i cap problema, no?
Tu ets del parer que sempre, davant d'una negativa o d'una demanda, sempre hi hagi d'haver una explicació o el per què no també té un espai?
O sigui, jo aquí penso que, per exemple, un dels objectius de l'educació, així en termes generals, és que han arribat a una edat, no haguem d'estar encara acompanyant les criatures, que ja sàpiguen el perquè de les coses i de les situacions. Llavors, un primer perquè seria el criteri que representa que nosaltres els hi transmetem, de dir, escolta, és que no pot ser no menjar verdura perquè... la salut i dos arguments més i prou. No podem córrer perquè hi ha un límit de velocitat i per tant, o perquè ens podem fer mal. O sigui, no actuem d'una forma arbitrària, sinó que nosaltres, com a persones adultes, actuem amb un criteri de seguretat, en fi, de salut o del tipus de conveniència. Llavors, en molts moments no cal anar repetint aquest perquè, que jo sovint, i és més a més meravellós, quan una criatura ja sap el perquè, però el va demanant una mica per veure si avui és diferent, per veure si els adults, quan hi ha una cosa, sou conseqüents i la feu sempre, que a vegades això tampoc ho veiem, no ho interpretem així, però en molts moments girar-li la pregunta. Em preguntes per què fem això? I els diu, sí, aviam, jo em penso que tu això ja ho deus saber, a veure si m'ho expliques. Sí, ja sé el que em diràs, que tal cosa i que tal l'altra. Llavors, un petó. No ens veus com qui ja ho saps, no cal que t'ho repeteixi.
Molt bé.
Perquè si no ho allarguem. Sí. I llavors hi diu, a veure, els de 2 a 3 anys fan perquès, encadenen perquès. Ja no t'escolten la resposta que en diuen un altre. Però bueno, això també forma part de la seva descoberta. I en un moment determinat li podem dir, mira, carinyo, saps? No sé ni per què. Llavors ja talles una mica aquest reguitzell de 15 per què seguit. Però a la que la criatura demana un argument, un sí, i quan ja el sap, perquè és això que a més el saben claríssimament, i això ho veiem a la que calles, diuen ja pots continuar i continuen ells. Per tant, no cal estar com si fossin allò que no tinguessin ni memòria, i dient, escolta, no era ahir que també parlàvem d'aquesta manera, no era ahir que també preguntaves el mateix? Sí, bueno, però... Doncs ja està, com ja ho saps, no cal que t'ho torni a dir. I s'acaba.
Sí, sí.
Que però... macos que són, oi?
I tant.
I tant, és una passada.
I per què creus que és important tenir en compte l'opinió dels infants o adolescents?
Bueno, perquè d'alguna manera, diguem-ne que el seu camí d'aprenentatge és llarg, el procés és llarg. Llavors, si d'alguna manera sabem de quina manera estan opinant-se o que estan situant-se, una mica el que dèiem al començament, sabem en quin punt es troben. I llavors en molts moments li podem dir, que a més és fantàstic quan els diem, escolta, jo t'entenc el que estàs dient. I es relaxen, saps? Perquè diuen, oh, que bé que m'entenen, per tant no ho he de fer. No, espera't. Jo t'entenc el que tu protestes, ara vés i fes el que t'he dit. I alguna vegada diuen, i de què em serveix que m'entenguis si també he de passar, diguem-ne, pel tubo? Home, perquè almenys saps que el meu cor està amb tu, que jo et penso i que t'entenc, i que t'estimo i que sé que et costa. Sempre està bé, no? I llavors arrufen el nas, però tiren endavant.
Després ve el però per això, no?
Mana?
Que després ve el però, no?
Sí, però ja el saps. Clar. Sí, d'entrada és, oi que m'entens? Doncs, esclar, representa que si m'entens no ho he de fer. No sé, soc, per exemple, una frase que a partir dels 7 anys o abans ja diuen, és que sóc l'únic que no ho fa, sóc l'únic que no ho té. Jo t'entenc, que això ha de ser molt difícil. I et diuen, sí, llavors ja van per fer... No, aquí a casa no. Oh, però no m'has dit que m'entens. Sí que t'entenc, ostres, que ha de ser difícil que tots ho tinguin i tu no. Però mira, és el que hi ha aquí a casa no.
Sí.
I llavors, d'alguna manera, bueno, ja saps el per què. Sí, bueno, però tots... Sí, però aquí a casa aquest tots no ens va. Aquí a casa som diferents. I quan et diuen, és que sóc l'únic, aquí a casa també devem ser únics. Quina sort ser els únics en un món tan ampli, no? Oi?
No, realment saber trobar aquest equilibri, aquest terme mig, és el més complicat.
És tan fantàstic perquè la que ens hi practiquem és perquè ens és més complicat perquè no el practiquem.
Ja.
Perquè sempre estem pendents de voler mantenir la pau que a més amb aquesta tranquil·litat d'alguna manera que no sempre surten bé així tan estable, però mantenim molt més el criteri i la criatura protesta menys. Que després és quan venen a casa i diuen és que et demanaria una cosa però ja sé què em diràs.
Sí.
Quina sort! Que entrades allò de, ostres, un petó, carinyo, ja ho saps. Diu, sí. I llavors el cor ens batega, pobrico, goita, ja diu, ja no ens ho vol ni preguntar perquè ja sap que li direm que no. Va, digues, digues, demana, demana. Llavors demanen, ah, no, no. Veus, jo ja ho deia que no. El que però és... bueno, vol dir quan ha après.
No, si ho sabia, exacte, és perquè tenia els arguments clars, no?
El que sí està clar és que quan els hi argumentes una cosa que ells realment poden entendre, la seva actitud també canvia.
Sí,
que en un principi es poden posar molt ferrucs i molt rebels, no?
Clar, perquè és que la frustració no agrada a ningú.
Però
I quan vols una cosa, si et diuen que no, t'empipa.
Sí, sí. Jo a vegades, per exemple, m'hi he trobat amb el tema del menjar, no?
Sí.
Jo tinc nets a casa que venen, perdó, que venen a dinar a casa. I, doncs, jo això no em vull, jo això no m'agrada, jo això no ho dic. Mira, tu necessites una sèrie d'aliments per poder-te fer gran. Igual necessites vitamines, o sigui, els hi fas la reflexió de tot el que necessita el cos. I al final acaben menjant-s'ho.
Sí, segur, segur.
Vull dir
I si
que...
demà et tornen a dir que no, els dius, hòstia, ja saps tot el que necessites.
Clar, 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 això ja llavors ja no cal repetir-ho.
Ah, això mateix. Però el criteri és important, perquè no és que nosaltres vulguem fer verdura perquè no els agradi fer-los la murga,
clar.
Sinó que fem verdura perquè la verdura és sana i és necessària.
Sí, sí.
I si no li donem el xupa-xup, us imagineu una criatura que vulgui un xupa-xup i li diguem que no, i que ens digui gràcies, àvia, o gràcies, mare, que no me la dones, perquè clar, seria com una mica preocupant, no?
Sorprendria, sí, clar.
Clar, llavors dius, aquesta criatura no pot ser que respongui així. Com no. A mínim ha de dir, doncs quan me la donaràs, doncs, a la llarga ja ho accepten, però bueno, però és que a mi m'agrada, sí, sí, ja te'n donaré, però el dissabte...
Sí, o ficar la condició, no? De dir avui no, però demà, no?
Ah, això mateix, sí. Una a la setmana, però no el deu el cada dia, no?
Exacte.
Llavors, davant d'aquestes tendències, podríem dir, noves o actuals de l'educació, tant a les famílies com a l'escola, quins canvis destacaries?
Jo el que destacaria és, sobretot, que no perdem el paper, que no perdem els papers, que no deixem de ser adults, que no juguem amb la canalla, que no té cap sentit que vulguem ser com amics, que no vol dir que... És a dir, no hem de perdre el nostre lloc perquè necessiten més que mai, en un món tan canviant com és, necessiten referents clars. I si nosaltres trontollem i un dia és blanc i l'altre dia és negre i l'altre dia no diem res, l'altre dia ens posem a riure, els atabalem moltíssim. I és una situació que s'està donant una mica en creixent degut a la tecnologia, que com que tots anem amb dispositius els n'hi donem, i pressions que la criatura va rebent. I aquest mantenir aquest paper d'autoritat, per dir-ho d'alguna manera, i sense por de dir autoritat, perquè no es tracta d'autoritarisme, no es tracta pas d'un mal rotllo, per dir-ho d'alguna manera, és imprescindible perquè la mainada tingui seguretat. Mm-hmm. I ens està costant com una mica. I fixeu-vos, no sé si ho heu constatat també, que una de les idees que jo intento compartir amb la gent és que la família i l'escola no s'han convertit en una empresa. I llavors volem gestionar tot. Volem pactar quatre coses. Volem, com ho diuen, això, negociar. Hem de negociar. Mm. Jo dic, perdó, és que per fer una negociació els dos que negocien han de tenir la mateixa informació i han de ser responsables per compartir la responsabilitat.
Clar.
La criatura no té tota la informació i no té cap responsabilitat de la seva educació. Mm. Per tant, la negociació, jo penso que entrem en aquest sentit de control, d'organització d'una empresa. Dic, perdona, a casa vivim, ens abracem i hi ha uns adults que saben el que els peques necessiten. Si ja són adolescents que et passen un pam, també els fem seure per estar més al nivell físic i continuem siguent nosaltres els que hem d'assumir la responsabilitat. I em fa patir una mica, bueno, em fa patir, és una cosa d'aquelles que preocupa una mica perquè ens estan demanant a vegades amb aquest comportament una miqueta tabalot o una miqueta neguitors, hi ha criatures que dius, ostres, tranquil·litza't, carinyo, però que estan constatant que no tenen adults al costat, saps, que els hi marquin amb serenitat. Escolta, això és quan tinguis 15 anys, si ara no. I ara estem veient criatures que van vestides com adolescents als 5 anys, sí. I tenim criatures que tenen dispositius o tenen uns estris que no els hi toca. No han de créixer per aconseguir res, ja ho tenen tot en el primer moment, i els hi fem al Facebook el que neixen. I llavors dius, a veure, perdó, un moment, no? Deixem-los créixer mica en mica i els hi diem que no, i arribarà el moment, no? No fa gaire em deien que tenien a casa un adolescent precoç i vaig dir, quina edat? Diu, 4 anys. Dic, escolta, no, d'adolescent no en té res, encara no ha passat ni la infantesa, per favor.
Déu-n'hi-do.
Vol dir que els adults estan neguitosos i que i hem de recuperar la serenitat i l'hem de recuperar la tranquil·litat.
Potser
llegir menys internet, buscar menys modes,
yeah.
I anar a sobre segur, no?
Lligaria una mica, no?, amb la importància dels límits, no?, una mica?
Clar, absolutament. És que sense límits caiem de cap. És clar, és que els límits són imprescindibles. Si no, imagina't una carretera sense límits i que hi hagi un pont sense límits i cauran d'alta baix. Hi ha límits, diguem-ne, per circular en vehicle, però és que hi ha límits d'hores de son. Vull dir, que a més som tan contradictoris els adults que no volem aquesta rèplica, que des de pediatria ens diuen, per exemple, als 6 anys haurien de dormir 10 hores i adolescents han de dormir 8 hores. I llavors les famílies diuen, i no ens en sortim. Li has explicat que necessita dormir per la seva salut present, futur, per l'aprenentatge i tot. Diu, jo li explico tot. Dic, i llavors no tanca el llum? Diu, no, doncs tanca-li tu.
Ah.
Perquè és que si tu l'amenaces, l'informes, dient-li, aquí t'hi va la salut, com jugues el teu paper de rol responsable, adult, que vetlles per la seva salut? Doncs si la criatura, l'adolescent, no vol tancar, escolta, jo t'estimo tant que com que has de dormir 8 hores et tanco el llum. I si ara el tornes a encendre, potser el llum el podràs encendre, però l'ordinador no el tindràs, el mòbil tampoc, i jo tampoc, perquè jo vetllo per tu.
És que l'argument aquest, no?, diuen... de la salut, per exemple, per força, no? Si no t'argumentes per la salut i no prives de, no?, d'aquella llum o d'aquelles hores o el que sigui, no?
Està clar. Si només vol que no li diguem.
Clar.
Perquè per sort no ens diuen, em semblava que m'estimaves, perquè si això se'n va malament per la salut, perquè m'ho deixes fer?
Ja.
I llavors què li direm? Per què no protestis? I aquests adolescents que em demanaven això, que els adults s'aclarissin i no els hi donessin tant rotllo, em deien, és que a vegades demanem coses que ja sabem que ens han de dir que no. I llavors jo els hi vaig dir, home, carambes, doncs per què els demaneu? I em van fer aquella cara de perdona vides, com vulguem dir, escolta, a nosaltres ens toca fer això, no?
Ah.
O sigui, que l'adolescent ja ni tan sols ha de demanar el que li ve de gust.
Mm.
I ens deien, no, nosaltres volem demanar, és que a nosaltres ens agradaria, però ja entenem que no pot ser. Diu, llavors, per què ens ho deixen fer o per què ens donen tantes explicacions? Que ens diguin que no i s'ha acabat. Per tant, si jo estimo una criatura, no li deixaré menjar, no li donaré pas alcohol, no li deixaré pas fer el que vol. Encara que protesti, perquè precisament perquè l'estimo, no? Per tant, els límits són imprescindibles i sempre acompanyats del criteri, perquè no es pensin que és que el faig anar a dormir perquè vull estar més lliure sense ells o perquè m'està molestant.
Yeah.
No, és que et faig anar a dormir perquè tu necessites dormir.
Mm-hmm.
I llavors ja crio que diu, jo, això no és just, jo me'n vaig a dormir, tu no. Els adults no són infants, els adults podem veure vi per dinar. I conduïm un cotxe, vol dir que han d'entendre que tenim llocs diferents i que nosaltres anem al cine a la nit i ells no van al cine a la nit.
Ja els hi arribarà, ja els hi arribarà.
Exactament. I ja aniran al cine a la tarda i ja veuran una pel·lícula i segons quines, ara tu això no ho has de veure. I en aquests moments costa molt que les famílies tanquin la tele i la canalla estan mirant de tot. Molt més del que haurien de mirar, sigui per la tele, sigui per l'ordinador, i no tenen clars els criteris ni els límits gens ni mica.
No, i si el que es mira es mirés amb un comentari al costat, encara,
una companya meva,
perquè
però
si dius bé, doncs, li fas entendre aquesta situació, aquestes imatges...
Només mirar una vegada,
clar.
Perquè llavors diu... ja li explico cada vegada, però continuem veient els programes. Mm. Llavors, escolta, veus aquest programa, per això, per això i per això, i ara la canalla ens mira en porno. Si mirem porno amb els crios, ja potser tirarem amb coets al cel. Llavors, si un dia s'ha de veure perquè en parla no sé què més, en veiem 5 minuts, li expliquem el per què i s'ha acabat. O, no sé, dibuixos animats, que n'hi han que diuen tonteries o programes que diuen una tonteria darrere l'altra. Mira, veus, això a casa no ens agrada, per tal cosa, per tal altra, es falten el respecte, nosaltres no ens relacionem així, per tant, aquest programa, a partir d'ara, no el miraràs. Ara t'he ajudat a entendre el per què, però s'ha acabat. Però hi ha famílies amoroses que diuen, no, jo ja li explico, diu, però com que el mirem junts? Però quantes vegades? Diu, cada dia. Llavors no lliga.
Clar.
Perquè li diem que no ens agrada i ens el traguem cada dia. Llavors sembla que dissimulem una mica, no?
I les prioritats de les famílies actuals, en general, ha canviat, com també ho han fet les formes d'oci, com ara es tenen les tauletes, els mòbils, els aparells electrònics. La gent també vol practicar més esport, vol fer més activitats físiques i per tant, s'ha de compaginar, no? La feina, els fills, les estones d'oci... Tot això comporta una mica que les famílies van com una mica estressades. Hi ha suficient temps com per asseure's i que hi hagi aquesta relació entre pares i fills? O creus que actualment manca molt aquest diàleg i aquesta comunicació entre les famílies pares-fills?
El que ha canviat, diguem-ne, tens tota la raó quan ho planteges d'aquesta manera, perquè volem fer-ho tot i volem arribar a tot arreu. Mm. I els horaris laborals són uns, i la distància del lloc on vivim i el lloc de treball normalment també s'ha eixamplat més que, per exemple, abans, quan no hi havia tants cotxes, perquè com que la gent no es podia traslladar amb cotxe, doncs havien de treballar més a la vora de casa, diguem-ne, no? El que hem de buscar, i des de la família valdria la pena que també ho tinguessin clar, és que si volem fer activitat esportiva, a la millor la podem fer amb la canalla o la podem fer quan la canalla dormi. Però el que no hauríem de deixar de fer amb la canalla és anar a comprar, és entrar a la cuina, és fer el dinar, o el sopar, si és que el dinar no és, o el cap de setmana, però que la canalla, des de petitons, des de 5 anys, 6, no només per a taula, sinó la compra és un lloc d'aprenentatge i de coneixement extraordinari. Llavors, el moment en què anem a comprar ja estem junts. A més, podem parlar de fruites, podem ensenyar-los a triar fruites. I parlem dels colors, parlem de gustos, parlem de la primavera, ara que vindrà l'estiu tindrem préssec. Mil coses que no és tant seure per parlar, perquè en aquest cas parlaríem caminant, però és estar amb la canalla.
Exacte.
Quan ens diuen, és que no hi ha manera de que deixin el mòbil, per exemple. Hi ha 8, 10, que els hi compren molt aviat, 8, 10, 12 anys. Bueno, doncs fes-los junt amb vosaltres, o tu ho fas mentre tu arregles la roba i no sé què més, que la criatura es posi a fer, doncs, jo què sé, carn arrebossada, o que faci una truita de patates. Jo estic demanant a veure si hi ha gent que coneix adolescents de 17 i 18 anys que facin truites de patates i no els trobo. Perquè els fan els adults. O la compren feta o la fan els adults. Però jo els hi explico, els hi comento. Si he de fer una truita de patates, he de pelar patates. Que la canalla no pela patates. Llavors, deixa-te'ls els ous, vigila que no et caiguin perquè fan un pastitxo de nassos. La paella, l'oli que crema, el mòbil a la mà. Això no és compatible. Per tant, o fregeixen el mòbil o deixen el mòbil i fregeixen les patates. Val. Per tant, si els ajudem a participar, si els obrim espais de participació, estem junts i després menjarem aquella supertruita que ha fet la criatura, amb la qual cosa li donarem la importància que té. Que és més petit, pot fer una macedònia, una amanida, a veure si fas una amanida d'aquestes amb sorpresa, no? Que si tira panses o hi tiri figues o hi tiri el que vulgui. Per tant, tots aquests moments de la vida quotidiana, en aquests moments tenim la canalla absolutament ignorants de tot.
Sí.
Absolutament. Jo els hi pregunto amb adolescents, sabeu el que és el vitroclen? I em diuen, de què parles? Sabeu per què serveix el lleixiu? I et diuen, què és això? Sabeu que el sal fumant? No n'han sentit a parlar mai. Per tant, són coses d'aquelles que dius, aviam, com és que els allunyem de la vida i els donem el mòbil perquè ja ho trobaran per internet? No, és que la vida es viu i es fa amb les mans, no? Anar a comprar peix, per exemple, netejar peix. És que ni els pobles de la costa no netegen peix les criatures. No saben això de les escates de les sardines, que quan neteges sardines al cap de 3 dies encara salten escates de la mà, que han quedat enganxades. No sé si us ha passat mai.
I tant.
Jo, com que em feien anar a comprar sardines i les havia de netejar, 3 dies més tard estava a l'escola i em rascava el dit, clar, saltava una... Jo deia, però si m'he rentat les mans cada dia. Però, bueno, les escates quedaven enganxades.
Queden enganxades.
Fins que no s'aixecaven, no saltaven. La canalla avui dia no coneix res de tot això.
No, però també és una mica la manera pel tipus de vida que es porta, perquè és més, vas més ràpid si deixes el xiquet o la xiqueta allà mirant el mòbil o la tablet o l'ordinador i tu anar a comprar o fer això, que tenir-lo al costat i anar-li dient, doncs ara fes això, doncs ara fes allò.
Sí,
i ara...
Més ràpid i més còmode, no, també?
Clar,
perquè...
vull dir, perquè...
Més còmode perquè tu vas al teu ritme
tu
i al teu aire.
Tu fas a la teva
aire.
Manera, exacte, sí, sí. Mm-hmm.
Vull dir que no es té en compte el valor que pot tenir tot això.
I és aquest, el focus és aquest, que no pot ser que amb 20 i 22 anys no sàpiguen tirar endavant una casa, no sàpiguen espavilar-se. Per això quan van a la universitat se n'emporten tots els àpats fets per la família, amb una carmanyola per dinar i una carmanyola per sopar.
Sí.
I la tornen a casa totes brutes, ni molesten a netejar-les.
No,
això no pot ser.
Sí,
no,
sí.
No, clar.
O sigui, els volem fer savis de teoria i que sàpiguen moltes coses i que dominin, que a més és tan bàsic l'ús de les tecnologies, perquè últimament són molt mecàniques tots els aprenentatges, vull dir que si els fa servir... Els adults a vegades ens hi encallem perquè els fem servir poc, però la canalla, si els hi deixem tot el dia, només apretant tecles i apretant dibuixos ja se'n surten.
I tant.
Però, per altra banda, no saben el que és la vida quotidiana, no saben el que és interessant de comprar, no saben com es cuina, i això és un aprenentatge que només el podem fer a casa. I és un aprenentatge que ens vincula, que ens ajuda, que participen i que els ajuda a ser després més capaços de cuidar-se.
A fer-se grans, no?, que és amb tot el que implica.
Exactament, exactament. Sí, sí, sí. Per tant, el problema no és tant la tecnologia, sinó tots plegats, com evitem això que deies, no? Anirem més bé i més de pressa. Però jo els dic, mira, si reparteixes les tasques de casa entre 4 que sigueu, o 5 o 3 els que sigueu, tothom guanya una tercera part del temps. Emplees una tercera part, però a benefici de 2/3 parts dels altres dos. I és aquesta, després, la criatura serà molta més maduresa, molta més comprensió de tots els aspectes que són vitals per madurar i per tirar endavant.
Home, i que el fet de ser més autònoms també els dona més seguretat.
Moltíssima més. És que després, això, després fem crèdits d'autoestima.
Ah.
Jo sempre dic que la criatura que té algun tall en la mà perquè pelava patates o que té les durícies perquè doncs, ha anat a netejar el jardí amb el cava que ha arrencat herbes, aquesta criatura no necessita aquestes dosis, perquè quan mira el jardí diu, això ho he fet jo.
Clar.
I quan els adults o tota la família se senta i pot gaudir i tothom gaudeix de l'àpat que he fet jo, això se'm fa sentir molt bé.
Ja no hi ha problemes, autoestima, no? Aquí, clar.
No cap ni un.
Clar, clar. Sí,
cap
sí.
Ni un. I el jovent que treballa i a més estudia dona millors rendiments que els que només estudien, malgrat tenen més temps.
Sí.
Perquè els que treballen s'espavilen, tenen una altra idea de la realitat, a més s'organitzen millor i valoren molt més el treball que estan fent. I això està claríssim.
Bueno, i sabem valorar d'on surten, no?, les coses, de l'esforç...
Clar, sí. Clar. Clar. El que passa és que volem que s'esforcin sense donar-los motiu. Clar, si els hi donem tot fet, perquè s'han d'esforçar. En el moment en què la truita de patates avui la fas tu, llavors s'haurà d'esforçar, perquè si no, no hi ha truita de patates. O si és el responsable de treure les escombraries. Clar, si comença a pujar una certa olor de l'aigüera, la necessitat és imperiosa, no?
Sí.
Volem que ho facin sense que realment en tinguin la necessitat. I la necessitat és la que crea el motiu. I com que si no portes el pa, doncs no tindrem l'entrepà per berenar o per dinar, per esmorzar, segur que es llevarà més d'hora per anar a comprar el pa. No volem que fracassi, no volem que tot el... Aquest dia em deien en una colla, Diu, és que llavors, si un no fa el que li toca, tota la família anirà malament. Dic, esclar. Diu, però això no és just. No, no, esclar que no és just, però això ho he de descobrir. Perquè si perquè no és just ho fem nosaltres, no li estem donant aquesta responsabilitat.
No li
el que passa és que
favor.
Quan se n'adongui que el que no ha fet ha repercutit a tothom, doncs escolta, comença tu a plantejar, no?
Clar.
Però esclar, en qualsevol societat, si uns fallen, peta tota la societat, això està clar. I aquest sentiment de pertinença i de responsabilitat de que la família anirà bé si jo faig el que he de fer, això també ajuda a créixer.
I tant.
I diu, coita, gràcies a mi, tenim el pa del dia, gràcies a mi, jo he fet aquesta truita que avui hem pogut fer, no?
I fer-lo sentir una peça clau, no? Que així som tots.
Exactament, sí, és aquesta la idea. Per tant, aquests són els que necessiten molts menys explicacions, perquè l'experiència i el fet del dia a dia els dona claríssimament els arguments del per què. Sí.
Molt bé. Ha
que
sigut
xulo, oi?
Un plaer poder parlar amb tu i aquesta estona.
Per mi també, perquè és un tema, bueno, ja veieu, no?, que és un tema apassionant, és un tema fantàstic,
sí.
I veure com reaccionen, i que sovint el que acaben dient és que m'ho has dit, em vaig trobar amb un grup que portava al cinema i els hi vaig dir, jo porto criatures que caminen, però objectes no en porto. I els que agafaven patinets i pilotes i així, els van deixar. I una nena va quedar-se amb una nina. I al cap d'una estona em diu, ja torno. I va córrer cap a casa seva i va deixar la nina. I jo vaig pensar, ara li pregunto, i vaig, no li facis la moral, no, que et surt gairebé, no? I al cap d'una estona sí que vaig dir, em pensava que portaves una nina. Diu, sí, però és que ho has dit tan clar. Vaig pensar, genial.
No ha fet falta res més.
Clar, que una criatura de 5 anys tingui, vegi, que ho dius molt clar, que per tant ella petxugarà la nina tota la tarda, vull o no
clar.
Vull, doncs la va anar a deixar i vaig pensar, és que és aquesta la clau, no? Que els hi diguem molt clar, curt i clar, perquè si els hi donem massa rotllos quan ens diuen, ostres, que callin.
Sí.
Però curt, ras i clar. I després, si ha de portar la nina tota la tarda, allà ella. No?
Ah, exacte, el seu problema.
Exactament.
Molt bé, Maria Jesús, moltes gràcies per haver col·laborat en aquest programa. Pensem que totes les teves orientacions, les reflexions que has fet i aquests consells que ens has donat són...
Si poden servir, oi? Poden...
I tant, són molt valiosos i esperem doncs, que els pares o avis que ens hagin escoltat doncs, també hagin passat una estona tan agradable com nosaltres.
Perfecte.
Moltes gràcies. Doncs,
que tingueu molt bon dia.
Gràcies, igualment.
Fins aquí el programa L'Art d'Educar. Ara donem pas al programa El Planeta. Recordeu que podeu tornar a sentir aquest programa demà diumenge i dimarts a les 8 del vespre, que es repeteixen els programes del dissabte. La Montse Mateu, el Jordi Soldevila, que ens ha fet de tècnic, i jo mateixa, la Dolors Sallés, us desitgem un bon cap de setmana. Never, 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 never.